Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest divendres el seu projecte de pressupostos, malgrat que encara no té el suport d'Esquerra. Sí que han pactat amb els republicans, però estirar el calendari del Parlament per guanyar temps per redreçar la situació de bloqueig. Segons ha pogut saber aquesta emissora, la primera votació dels nous comptes no arribarà a la cambra fins al 20 de març, 10 dies més tard del que es preveia. I si prosperés, la votació definitiva es faria pels vols de Sant Jordi. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha insistit que hi ha marge d'entesa amb els Oriol Junqueras.
En l'àmbit pressupostari no hi haurà problema. I amb l'IRPF, bueno, doncs estem acabant de parlar exactament a veure quina és la garantia que necessiten. I esperem que puguem aprovar aquests pressupostos. Jo no contemplo una altra situació.
En paral·lel a l'aprovació dels comptes, l'executiu publicarà les balances fiscals de l'últim any del qual es tenen dades, el 2022. Segons avança el diari Ara, el dèficit de l'Estat amb Catalunya va ser llavors de poc més de 21.000 milions d'euros, una xifra similar a la dels tres exercicis anteriors. Són l'equivalent al 8,2% del producte interior brut del 2022, és a dir, de tota la riquesa que es va generar aquell any a Catalunya. Repassem ara altres informacions en format breu. Amb el no de Junts, el Partit Popular i Vox, el Congrés, torna a rebutjar el decret de la Moncloa que recollia el veto als desnonaments de famílies vulnerables. El govern espanyol diu que ja treballen per aconseguir l'abstenció dels de Puigdemont en un tercer intent i les entitats socials i en defensa de l'habitatge alerten d'una onada de desnonaments. Els Estats Units i l'Iran fan progressos substancials en la tercera ronda de negociacions a Suïssa, segons assegura el país mediador, Oman. Les dues parts s'han compromès a continuar els contactes a nivell tècnic dilluns que ve a Viena. Segons Teheran, s'ha abordat el programa nuclear i les sancions econòmiques imposades per Washington. Un 85% dels espanyols creuen que s'han de castigar amb penes de presó els proxenetes i s'ha de multar els clients de prostitució. I 3 de cada 10 que aquestes poden ser mesures eficients per erradicar-la. Són alguns dels resultats de l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques del govern espanyol. Amb 102 anys, l'escriptor Josep Vallverdú s'ha acomiadat de la vida pública. Té 3 obres escrites i sense publicar, però la seva última aparició l'ha fet coincidint amb el retorn del seu Rovelló, un clàssic de la literatura infantil, del qual se n'acaba de publicar una seqüela. La xarxa social Instagram enviarà per primera vegada una notificació als pares i mares que utilitzin el control parental en cas que els seus fills busquin repetidament en aquesta plataforma contingut sobre suïcidi i autolesions. Es tracta d'una mesura que es posarà en marxa als Estats Units, al Regne Unit, Austràlia i al Canadà i que estarà activa a partir de la setmana que ve. L'anunci arriba quan aquesta multinacional està sota investigació judicial als Estats Units per suposadament dissenyar algoritmes que perjudiquen la salut mental dels menors. Segons Meta, la matriu d'Instagram, la mesura estarà disponible a altres països a finals d'any. Esports, el Barça es queda sense Frenkie de Jong per a les properes 5 o 6 setmanes. El migcampista neerlandès té un trencament muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta que s'ha fet en un entrenament d'aquest dijous. El Barça, mentrestant, sabrà aquest divendres mateix el seu rival als vuitens de final de la Champions, o bé el Paris Saint-Germain o bé el Newcastle anglès. El sorteig el seguirem en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Jornada rodona per al Barça d'handbol a la Lliga de Campions. El conjunt de Carlos Ortega ha superat per 46 a 26 el Zagreb i, a més, ha retallat distància respecte al líder, el Magdeburg. El Barça d'hoquei patins s'ha garantit matemàticament l'accés a la final a 8 de la Lliga de Campions. Els blaugranes han derrotat per 1 a 4 el Saint-Omer francès. A l'Eurolliga de bàsquet aquest dijous s'ha completat la 29a jornada amb els següents resultats destacats. Baskonia 79, València 108, amb 68 punts dels valencians al descans. Rècord històric a la competició. I també aquest altre resultat, Madrid 93, Bayern de Múnich 70. A la classificació, el Barça cau al 8è lloc en la zona de play-in. El Joventut ha anunciat la incorporació de l'aler pivot Jabari Parker, que arriba cedit fins al final de la temporada des del Partizan Zerbi. L'estadounidenc de 30 anys ha jugat les dues temporades anteriors al Barça.
Fins aquí les notícies.
La impunitat d'un abusador es nodreix del silenci del nen, que evidentment no en té gens la culpa, però també del silenci de l'adult, que aquest sí que en té la culpa.
Vicky Bernadet va patir abusos sexuals des de que tenia 5 anys. I amb el temps s'ha convertit en un símbol de la lluita contra l'abús infantil. Aquest divendres la sentirem a Les Dones i els Dies.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. La tarda de Catalunya Ràdio.
Un programa pels que s'atreveixen a riure's d'ells mateixos.
Pugaven el mesestyle i el dia del casament de la meva filla ens em va passar exactament el mateix.
Pels que no temen obrir-se.
Soc una cega funcional perquè se'm tanquen els ulls i no puc obrir-los.
Pels que han mirat la por de cara.
I saps on portava jo els diners? A la zona de la panxa.
I no te'ls van poder robar.
No, però em van fotre una pistola davant del cap.
Pels que viuen les emocions sense filtres.
L'objectiu una mica d'aquesta pel·lícula des de l'inici és celebrar que estem vius.
Pels que els agrada compartir.
Una cançó és donar una mà, és donar una abraçada a altres persones.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim en Guillem des del Fort Pienca, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, Guillem? Com estàs?
Bé, mira, volia comentar-vos que la meva comarca d'origen, en la Safor del País Valencià, la seu dels cosins prims també es diu, i de jove m'ho van explicar, però no me'n recordo quin tipus de relació hi havia, quan canviava, que era un cosí a seques i un cosí prim. I allà, com que tendeixen a castellanitzar algunes paraules, aquests cosins prims li diuen primo.
Clar.
Però això, si algú ho saps o pot ampliar-ho, pues, això és una pregunta que també m'agradaria saber.
Uh-huh.
I després també volia comentar, preguntar si en veig de Barcelona, propers a la plaça de les Glòries, que conserven fotografies de l'antiga configuració rodona, que en el mig hi havia una sèrie de pedres de marbre, de monòlits, en els quals hi havia gravada un resum de cada glòria catalana, crec que eren 12. I això, pues, si algú me les pot dir, algun historiador, i fins i tot millor encara si hi ha algun veí que s'ofereixi a compartir fotos amb mi d'aquella zona jardinada, doncs li ho agrairia.
Fotos antigues, quan hi havia encara aquests monòlits, a la plaça de les Glòries. Si algú tingués fotografies que volgués compartir amb tu.
Exacte, sí, uns monòlits dedicats cadascuna a una glòria catalana amb un títol i una explicació a sota, escrita.
Això de quin any estem parlant, això?
Doncs de quan van tombar el tambor de les glòries.
Sí, sí, és que clar, s'ha fet tantes coses que ja m'he perdut amb els anys, jo.
Sí, doncs al mig d'aquell, diguem, d'aquell cercle, cercle que era tan transitable en cotxe, hi havia un petit jardí,
amb alzines.
I en aquell jardí hi havia, pues, aquests monòlits que estic preguntant.
Uh-huh.
i segur que alguns veïns se'n recordaran per això, perquè hi ha fates que es van derrocar, però bueno, suposo que algú ho sabrà.
Sí, algú deu tenir alguna foto, dic jo, segurament, a veure si algú les vol compartir. Perfecte, sí, doncs fem aquesta crida, a veure si algú té.
Sí, i si em permets recordar-li a la oient, a l'Anna del Fortient, també,
sí.
Que li vaig comentar una vegada que si volia contactar amb mi per explicar-me lo de les vaqueries que devien d'estar a prop de lo que ara és l'auditori.
És veritat que ho vas dir.
Pues això, si li plau, pues que...
L'Anna habitualment sempre ens deixa missatges de WhatsApp, però li podem demanar si vol contactar amb tu perquè t'expliqui tot això de les vaqueries, sí.
Perfecte.
Molt bé.
Molt bona nit.
Molt bona nit, Guillem. Gràcies, adéu-siau.
Adéu, vosaltres.
A veure, missatges de WhatsApp que ens heu deixat encara a la nit dels ignorants, al 667-220-148. Primer teníem un que ja hem preguntat per quins 16 ous, què vol dir això. Mira, justament, veus, ara deia l'Anna del Fort Pienc sempre ens deixa missatges. Doncs ara, ens ha deixat aquest missatge, l'Anna.
No vull fer cap pregunta, però sí que vull dir una cosa. Que totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la nit dels ignorants, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que al pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, cada vegada feien pegots i quedava fatal, doncs ara, ahir vaig llegir el diari, que després de tant de temps els arreglen. I dediquen no sé quants milions d'euros per arreglar aquests pilons que van amb xarxa. O sigui, només que per dir que gràcies a la nit dels ignorants les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
Mira tu que bé, encara haurem arreglat un tros de Barcelona gràcies a les vostres preguntes i a les respostes que ens fan alguns oients. Moltes gràcies, Anna. A veure, en Bernat des de Terrassa ens diu: jo escoltava la nit dels ignorants quan era petit. Quan la meva iaia dormia a casa, sempre es posava la ràdio i recordo escoltar-ho. Anys després vaig heretar aquella ràdio. L'Helena ens deixa aquest missatge sobre una qüestió que aquesta setmana, justament, crec que va ser en Pep de l'Eixample que parlava de paquets que van més buits de quantitat. Recordeu que feia alguna referència? Doncs l'Helena ens ha deixat aquest missatge.
Sobre el trinxat, les patates fregides, doncs és veritat que el cafè, jo prenc cafè d'aquest de pot, de, com dic jo, artificial, el cappuccino i així, ve més buit, i sí que és veritat que venen els paquets com una mica més petits i les quantitats cada vegada n'hi ha menys. Sí que és veritat. I els preus, n'hi ha quasi la meitat, tenen 10 cèntims més, 20 cèntims més i menys quantitat. Vull dir que no vinguin ara dient cuentos que és perquè no s'aixafin les patates, sinó que les coses venen més buides. I bona nit i moltes gràcies. Sí que m'agrada el vostre programa. I fa anys jo vaig ser una tieta, que pobreta ja no hi és, la que em va ensenyar aquest programa. I l'escolto de tant en tant. Bueno, perquè a vegades me quedo dormida.
Doncs moltes gràcies, Helena. I en el mateix sentit, també troba que hi ha menys quantitat de les llaunes la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
Volia contestar al Pep de l'Eixample, que té tota la raó. Jo compro unes bosses de sabó que abans tinc un potet i en traia 16 potets. I ara només en trec 15. Vull dir que em vaig donar compte i vaig voler comptar. I a més també les llaunes d'atún. Compro un atún. Abans l'atún, la llauna, estava més pensat. I ara balla dintre la llauna, vull dir que n'hi ha molt menys, eh? Però sí, des de l'aigua, mira, pensa que som tontos i no ens donem compte, però de vegades, mira, com que som gran i no sé gaire temps, però mira, m'agrada, no? Soc molt curiosa. I li vull dir això, que té tota la raó.
Doncs mira, i el Jordi des de Barcelona també diu: l'oient que ha explicat que trobava menys quantitat de producte en certs aliments té tota la raó, diu, és real. I ell afegeix: s'anomena reduflació. És una pràctica legal sempre que s'especifiqui el pes, però, al meu entendre, molt poc ètica. Dit això, pràcticament un quart de dues, jo vull saber què puc mirar de sèries aquest cap de setmana.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
S'acosta el cap de setmana i si els pròxims dies us ve de gust desconnectar una mica a través d'històries que enganxen, doncs la nostra recomanadora de sèries, la Sílvia Comet, segur que té un parell de propostes interessants. Sílvia, bona nit. Què hi ha de bo a les plataformes per mirar aquests dies?
Què tal, Marta? Bona nit. Què hi ha de bo aquests dies? Bona teca. Avui parlarem de sèries que giren al voltant de la televisió, de periodisme i del que no és periodisme, també, de com els mitjans transformen la realitat, de la popularitat dels presentadors i dels judicis socials que sorgeixen del que es veu a la pantalla i que no sempre és veritat. Comencem per una sèrie que es va preestrenar el setembre passat al Festival de Venècia. Ha trigat a arribar a les pantalles de les nostres cases, però finalment ja podem tastar els primers capítols de Portobello.
Pronti? Avete 30 secondi di tempo. Via!
Portobello. Portobello és la primera sèrie original d'HBO Italia i també és el títol d'un programa de televisió que es va emetre des de finals dels anys 70 fins a meitat dels 80. El gran protagonista de la sèrie és el presentador d'aquest programa, Enzo Tortora, que era periodista, però també va ser actor i polític, i se'l considera un dels fundadors de la televisió italiana. Abans de sortir a l'aire, sempre pronunciava la frase «Merda, merda, merda, ti amiamo, Italia». Tan important va arribar a ser que el president de la República l'havia distingit com a comendatore, un reconeixement de l'Estat per mèrits en àmbits com la cultura o el servei públic. Als vespres tothom esperava el seu programa de varietats, les famílies es reunien davant la tele, els amics interrompien les partides de cartes i les converses als bars per mirar Portobello. Tothom mirava Portobello. Va arribar a tenir una audiència de 28 milions d'espectadors, que es diu ràpid. I qui també seguia el programa era algú que hauria estat millor que no el mirés, un membre de l'organització criminal més perillosa d'Itàlia. Aquest espectador és un zero a l'esquerra d'aquesta màfia, la nova Camorra, és un personatge insignificant que se sent menys tingut pel presentador de televisió perquè no li contesta les cartes, però resulta que és qui desencadena la caiguda en desgràcia d'Enzo Tortora, que no va entendre absolutament res quan el van detenir per tràfic de drogues i per pertinença a la Camorra. Tot el prestigi social institucional va caure com un castell de cartes.
Què vols dir amb el que el va sorprendre que el detinguessin? Aleshores no tenia connexions amb la màfia?
No tenia connexions amb la màfia, no. Aquesta és la història d'una injustícia. No explicaré gaire més detalls i us recomano que no aneu a buscar la biografia de Tortora a internet fins que acabeu la sèrie, però vaja, tampoc passaria res, perquè aquí la gràcia es troba en com els fets es traslladen a la pantalla i com es retraten els personatges. És el més interessant. És un drama humà i una fotografia del sistema judicial italià de l'època, les connexions amb la màfia, la manipulació mediàtica. És memòria històrica. Fa viatjar fins a la Itàlia dels 70, 80 i als 90 arriba. I també és història de la televisió del país, perquè veiem, per exemple, el salt del blanc i negre al color o les bambolines dels programes de varietats. Aquesta seria la part divertida. Tot plegat sota la batuta del veterà creador i director Marco Bellocchio, que té 86 anys, i aquí aporta tota la seva experiència per dirigir tots els capítols amb una grandíssima destresa i habilitat per mostrar moments delicats, foscos, de la història italiana. A més, ha participat en el procés d'escriure-la juntament amb altres guionistes de renom, com ara Stefano Vises, que va ser guionista també de sèries com Gomorra, The Young Pope o Il Miracolo, que són productes de màxima qualitat de la tele italiana. I també un repartiment de nivell, és clar. A Enzo Tortora l'interpreta Fabrizio Ghifuni. Si heu vist L'amica geniale, L'amiga genial, de seguida l'identificareu perquè hi feia el personatge de Nino Serratore en la seva versió adulta. I també va protagonitzar una altra grandiosa sèrie firmada per Bellocchio, Esterno Notte, Exterior Nit, basada en el segrest del polític italià Aldo Moro. Pel que fa al repartiment, també cal destacar, i molt, una altra de les grans interpretacions de Portobello, a càrrec de Lino Musella, precisament actor recurrent a Gomorra. També l'hem vist a L'amica geniale, L'amiga genial i a The Young Pope. torna a donar la talla amb una interpretació fantàstica, fent el paper d'aquest poca solta que resulta que és el que obre la caixa dels trons. És una sèrie d'autor intensa, també una mica lenta, és una sèrie per espectadors exigents, però jo no me la perdria. Explica una injustícia històrica i posa sobre la taula de forma molt crítica el paper dels mitjans i de la justícia del país. Les escenes de les compareixences judicials són memorables. Només té 6 capítols. Busqueu-la a HBO Max.
Vinga, va, una altra sèrie amb el periodisme de fons.
Aquesta és una de les sèries australianes més aclamades dels últims anys i que havia desaparegut de les plataformes durant un temps. Per sort, que bé que a partir de dilluns s'incorporin al catàleg de Netflix les 3 temporades de The New Reader.
Good evening and welcome to News at 6.
Night, news reading, not for everyone. Right. It's the first day of school, so I was thinking we could actually get you interviewing a prep class.
60 Minutes are sending female reporters to war zones.
Here we go again.
Aquesta no la podreu veure aquest cap de setmana, però val la pena que us ho apunteu al calendari, que poseu una alarma al mòbil o a la mateixa aplicació de Netflix que té aquella campaneta per avisar de les novetats. The New Reader segueix la Helen i el Dale, interpretats per la magnètica actriu Anna Torv. Va ser protagonista de Fringe, però després ha tingut papers una mica més menors a Mindhunter o a The Last of Us. Aquí torna a acaparar el protagonisme i la veritat és que ho broda. I el Dale l'interpreta Sam Reed. Recentment l'hem vist a la sèrie Entrevista con el Vampiro. Es posa en la pell de dos periodistes que treballen en una important cadena de televisió durant els anys 80. Ella és una presentadora veterana, molt glamurosa i admirada pel públic, però els seus caps, en canvi, la consideren conflictiva. I sovint és perquè és extremadament rigorosa amb la feina. I això s'anirà desenvolupant al llarg de tota la sèrie. En la intimitat, a més, la Helen de Feliz no en té res. Ell, per la seva banda, és un becari vingut a més i molt ambiciós. Ja des dels primers compassos de la sèrie veiem que té un conflicte intern i que té a veure amb la seva identitat sexual. I un reporter jove i carismàtic que fa pantalla als 80 ha d'amagar certes coses si vol que la seva carrera s'enlairi.
Dius que té 3 temporades i realment evoluciona bé?
Sí, sí, evoluciona molt bé. A la segona temporada condueixen junts els principals informatius. A nivell periodístic és un recull de fets històrics destacats al país i amb ells anirem viatjant per Austràlia perquè cobreixen grans esdeveniments com la visita de la reina Elisabet d'Anglaterra, un fet que vam veure a la sèrie de Crown, o diversos desastres naturals. A més, es converteixen en parella, cosa que augmenta la seva popularitat. 2 periodistes exitosos, guapos, dins de les 4 parets de casa, per això tot és fum. També explora temes com la salut mental o l'homofòbia. I a la tercera entrega ja situa l'acció al 1989, en un moment de transformació política, mediàtica i cultural. El món canvia, entre altres coses cau el mur de Berlín, i també canvia molt la tele, no només a Austràlia. Tot el que passa en aquesta sèrie ho hem viscut arreu del món. És l'entrada de la competència privada, l'audiència es fragmenta i el periodisme entra en una fase més comercial i més agressiva. I què passa amb els personatges? Doncs l'estabilitat emocional de la Helen torna a trontollar i la cadena es comença a plantejar si el seu perfil professional encaixa amb el nou model de televisió. Això que ara mateix estem veient bastant sovint amb alguns mitjans que fan edatisme. Pel que fa al personatge del Dale, consolida el seu rol a la redacció. Ell és bastant més jove i d'entrada ha d'acceptar com els mitjans mantenen una mirada morbosa sobre la sida. Tracta de forma impecable l'evolució del periodisme i dona moltes pistes del que vindria en un futur a la televisió, l'espectacle, les notícies banals. També tracta temes com la pressió dels magnats de les cadenes i planteja debats polítics i socials que són vàlids avui mateix. Les trames periodístiques i personals dels protagonistes estan superben lligades i l'ambientació i el context social és magnífica. Tornareu a veure les ombreres, el cabell crepat i la música aquesta que ens va fer ballar els que som d'aquella generació. Ha estat multipremiada totes les temporades per l'Acadèmia de Cinema i la Televisió Australiana i és realment una sèrie rodona. A partir de dilluns tindreu les tres temporades a Netflix.
Avui, sèries amb protagonisme del periodisme, Portobello i The Newsreader. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia. Bona nit.
Fins la setmana que ve.
A la finestra indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana amb l'estrena de Sorry Baby, la primera pel·lícula que dirigeix Eva Víctor, el retorn als cinemes de la saga Scream i la nova sèrie de Steve Carell.
Nobody's broken. No,
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som la finestra indiscreta.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit, les pel·lícules i les sèries més bones a Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels fronts capdals de la Segona Guerra Mundial va ser a l'Àrtic, on els combois aliats van ser atacats repetidament pels avions i els submarins alemanys. Els combois àrtics en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Quatre minuts i dos quarts d'una de la matinada. Encara tenim més missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. Per exemple, la Margarita de Terrassa, atenció, perquè vol contestar al Ciro, que ens trucava des de Tarragona, i volia saber la diferència entre el romesco i la salsa de calçots. Doncs diu la Margarita, la salsa de calçots és una mica més lleugera, més líquida, i es fa servir nyora. La salsa romesco és més espessa i es fa amb pebrot xoricer. Hi ha qui li afegeix brou per aplicar en plats, com per exemple el romesco de peix. Diu, això és el que jo tinc entès, ens diu la Margarita. La Ainhoa, que és la responsable, Ainhoa Izu, el responsable de màrqueting de l'Illa Diagonal, ens ha deixat el WhatsApp de la nit dels ignorants aquest missatge per convidar-nos a un esdeveniment.
Comentar-vos que enguany, en el marc de la 68a edició del Rally Barcelona Sitges, des de l'Illa Diagonal ens fa molta il·lusió convertir-nos en un dels punts neuràlgics d'aquesta gran celebració del motor històric a la ciutat. Fins aquest dissabte acollim a l'Illa una exposició de cotxes i motos clàssiques que conviden a fer un autèntic viatge en el temps. Podreu admirar peces tan emblemàtiques com un Hispano-Suiza T49 o un Hispano-Suiza T48 i un Citroën B14 Cabriolet. També motos històriques com un Ariel Colt del 1930, una Royal Enfield del 1922 o una Climent amb motor auxiliar del 1902. Són veritables joies d'enginyeria que ens ajuden a entendre l'evolució de la mobilitat i la passió pel motor.
Doncs moltes gràcies. A qui li interessi aquesta temàtica, ja ho saben, aquest cap de setmana. I ara ens truca en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel? Digues.
Volia preguntar sobre l'origen de l'ésser humà. O sigui, quin va ser el primer ésser humà? Si va ser un home, una dona, i com es va originar? Però científicament, no... Què vull dir?
No Adam i Eva, vols dir, eh?
No, no. Però com es diguin científicament, sabem si ho saben.
Molt bé.
I una altra cosa volia comentar. Amb el Josep Lluís d'Horta, el codi PUC el pot fer, li van dir, si trucàvem al fixe, a la companyia.
Ah, i no cal que hi vagi, vols dir? Que ho pot fer per telèfon, des del fixe?
Sí.
Ah, doncs mira, si ens escolten Josep Lluís d'Horta, que pots trucar a través del fixe i estalviar-te d'anar a la botiga, diguéssim.
Sí,
molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Miquel.
Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit. I encara un missatge més de la Dolors, que ens ha deixat el WhatsApp de la nit dels ignorants, referent a la sopa torrada amb pilotilles, que en parlàvem ahir, que és força usual als restaurants d'Osona. Inclús al forn del meu poble venen el pa torrat, que el pots fer més espès o més clar si el poses sencer o el xafes. Diu, inclús el pots passar pel mini-pimer si vols la sopa més fina. I la Dolors també ens diu, us voldria demanar també, quan pugueu, que la bonica cançó Descending the Clowns, de Stephen Sondheim. No recordo de quin musical és, però això segur que la Marta ho sap. Sí que ho sé. a Little Night Music. Per cert, pot ser que fa molts anys la veiés a Barcelona interpretada per la Vicky Peña i el Constantino Romero? Sí, Dolors, fa molts anys, i pot ser perfectament que escoltessis una versió en català d'això. Versions més boniques d'aquesta cançó feta per la Bàrbara, la gran, gran, gran Bàrbara Streisand. Però ara us hem de parlar d'una cosa que pot passar aquest cap de setmana. Ara sabrem d'on surt i com s'ha cuinat una història que dissabte a la nit es pot endur el Goya al millor curtmetratge d'animació a la Gala dels Premis que es fa a Barcelona. És la història d'en Gilbert i en Sullivan. Viuen en un petit arxipèlag de cases al mig de l'oceà. En Sullivan és trompetista i en Gilbert reparteix paquets amb la seva góndola. Un dia, en Gilbert decideix quedar-se amb un paquet que anava destinat al seu veí Sullivan i la relació canvia. El pare d'aquestes criatures animades és Jordi Jiménez, un gironí que ara opta al Goya amb aquest curt, i és la seva òpera prima, Gilbert, un petit film animat de 13 minuts que es va estrenar a Xangai i ja s'ha vist en una seixantena de festivals de tot el món i ha recollit 4 premis. Jordi Jiménez, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi, et veus recollint el Goya dissabte a la nit?
És una possibilitat a tenir en compte, eh?
És una possibilitat a tenir en compte, però tu creus en allò de... Diuen que sóc el favorit o deixo de ser el favorit, o millor no creure en res?
Bueno, som 5 finalistes, per tant, tinc un 20% de possibilitats.
Està bé. Un 20 més que no pas un 2, no?
Som força.
Però aquestes coses s'han de tenir preparades per si les mosques, no? Potser ja, si acaba passant això, que tant de bo, potser ja tens pensat que pots dir tot o què?
Home, i tant, sí, de fet ha sigut la discussió. Bueno, volia dir que sóc codirector junt amb altres dos més, l'Arturo Lacal i l'Àlex Salo, i bueno, la Mònica, que és la nostra productora, i portem aquesta setmana de discussions sobre el discurs.
Ah, sí? És que deu costar, sí. Això. En poc temps has de dir moltes coses, no t'has de deixar ningú, no? I perquè si no, allò que passa, no?, que et treuen el so i llavors fas el ridícul. Però vaja, segur que ho acabeu preparant bé per si heu de pujar a recollir-lo. Escolta'm, Jordi, jo voldria demanar-te com t'haig de presentar. Professionalment, vull dir, il·lustrador, artista, ninotaire, cineasta, on et situem?
I cuiner.
I cuiner, a més a més?
És la feina que em dóna diners.
Digues. Ostres, molt bé. Doncs, i cuiner, potser t'haig de començar per aquí, a presentar-te com a cuiner. Un cuiner que fa un curt, que fa cinema, que fa ninots, que és il·lustrador. Com ho diem, això?
Sí, bueno, jo, bueno, he estudiat Belles Arts i sempre m'he dedicat una mica al món de... bueno, he treballat en publicitat, en televisió i també en l'hostaleria. També he tingut un... Pel tema aquest de quan estudies a universitat i has de treballar en alguna cosa, doncs jo havia treballat a hostaleria per anar-me pagant estudis i també m'agrada molt. De fet, he treballat a restaurants molt, molt guais i que tinc també carrera per aquí. I vaig tenir un restaurant propi. Però bueno, no, jo part soc... fem stop motion i bueno, també faig humor gràfic per un altre vessant. I fa molt de temps que des de fa molt... que practico l'estop motion perquè ens agrada molt, m'agrada molt com la versatilitat que té l'estop motion, no? Tot el que toca. Uh-huh. Toca música, toca dibuix, toca anàlisi del moviment, no sé, té moltes... toca moltes disciplines. Uh-huh. I a mi això em fascina.
Jo he tingut la sort, sense haver anat a cap festival, de poder veure aquests 13 minuts d'aquesta deliciosa... És un curs bonic, deliciós, aquest Gilbert, però, a més a més, a part de ser bonic, em fascina també la història que hi ha al darrere, perquè hem vist que és un curt que va néixer, atenció, els oients, que ho tinguin clar, en un curs per aturats. Explica'ns com va anar això, on es feia aquest curs, per què t'hi vas apuntar i qui vas trobar allà.
Sí, sí, és una història una mica increïble. De fet, és increïble del començament. O sigui, estava a l'atur i estava buscant cursos per estudiar, per formar-me, per fer, no? I de cop veig un curs d'animació stop motion al CIFO de l'Hospitalet. I dic, i això no pot ser, no? I vaig anar, dic, bueno, vaig a visitar-ho, vaig a veure-ho, i vaig anar allà, i sí, unes instal·lacions estupendes, platós, material... I a part tots els professors que hi havien, que després ho vaig veure, són molts dels professors que també estan allà bueno, en una escola privada, no sé si puc dir el nom.
I tant, que vols dir el nom.
Bueno, a la BAU, que uh-huh. fan un màster de stop motion, que crec que és dels pocs d'Espanya que fan màster de stop motion. I bueno, nosaltres érem el màster dels pobres, diguéssim, allà.
Està bé.
I allà ens vam conèixer. De fet, part d'aquests, bastant d'aquests professors són els que ara han fet la pel·lícula aquesta que es diu Olivia i el terratrèmol invisible. Uh-huh. També està, bueno, també està nominada als Goya per llargmetratge.
I acaba de guanyar el Gaudí, pot ser?
Sí, exacte. Sí, mm. sí, és veritat. Sí, tenen un bon recorregut. Bueno, i allà, doncs, ens vam conèixer amb aquests tres que som, no? Jo, l'Àlex i l'Arturo. Uh-huh. Vam fer un primer curtmetratge molt petit d'un minut que es diu Haiku, que, com diu el nom, està basat en un haiku. Uh-huh. I allà ja vam fer una mica les bases, no?, de lo que seria després a Gilbert.
Està molt bé. A més, crec que en els crèdits hi diu que també està basat en un relat teu que es diu Alegria. Per tant, aquí hem d'afegir també escriptor de relats. Això també ho apuntem?
Bueno, no sé, sí, al final quan tens aquesta vena creativa, pues, no sé, qualsevol cosa va bé, no?, per diguéssim, expressar-te, no?
Tot inspira, està clar.
Tot inspira, sí.
Escolta'm,
sí,
No, digues, explica aquest relat, Alegria.
No, això, bueno, està basat en un conte que vaig escriure jo, un relat curt, sobre una persona que segresta l'alegria doncs, per tenir-la a ell, llavors tot el relat doncs, cada cop és més gelós i l'encadena, li posa candaus, bueno, va, fins que al final un dia necessita de l'alegria i el que fa és baixar al soterrani, deslligar-la tot, treu-la i es sorprèn que encara és allà i el relat acaba així dient quina alegria. No,
clar.
Encara la tenia.
Clar. Clar. Escolta'm, jo ja deia que jo parteixo amb avantatge perquè he vist el curt, els oients que ara ens escolten encara no han vist Gilbert. Explica'ns el que es pugui explicar. És una història, com la batejaries o com la definiries? Sobre l'amistat, sobre la companyia o sobre les, no sé, la condició humana, les contradiccions que tenim, sobre l'enveja? Com el definiries?
Sí, una mica el que dius, no? L'ambició, la... no sé si l'ambició... Sigui, jo crec que és un curt que té moltes capes i que... perquè l'hem pensat molt, no? Vull dir que està, parteix d'aquest conte, però realment el guió que va ser... vam gaudir molt fent-ho, però, bueno, que ja pots rascar, no? Pots quedar-te amb un... amb l'argument que té, no? Que és... un senyor carter, que és en Gilbert, que reparteix els carters en un arxipèlag d'illes, com al mig de l'oceà. D'illes, no, perdó, de cases.
De casetes, sí.
Sí, com al mig de l'oceà. I sent com atracció per un paquet que va per al seu veí Sullivan, que és una trompeta que està esperant, tot i que ell no ho sap, però bueno, sent com una atracció i un dia decideix saltar-se la seva rutina i es queda el paquet. I aquí salta tota la història, no? Uh-huh. Jo crec que parla... O sigui, pot ser, pues això, enveja, tal, però també hi ha un tema que és com la dualitat humana, no? La dualitat.
Sí.
És el que tots podem ser Gilberts i Sullivans, tots podem ser bons i dolents, tots, vull dir, en aquest món així tan polaritzat que vivim ara, Gilbert una mica ve a dir que no tot és blanc i negre, ni tota aquesta cultura de la cancel·lació i totes aquestes coses que passen ara, doncs ve a dir, pensem, reflexionem una mica i empatitzem, també, no?
Escolta'm, en el món de l'animació, allò cada vegada més dominat per la perfecció visual de la tecnologia, evidentment, intel·ligència artificial, vosaltres heu triat un producte completament artesanal. Per què això?
Bueno, primer perquè és el que sabem fer. I després perquè trobem com que hi ha una autenticitat, hi ha una veracitat, hi ha una poesia, no?, en tot el fet d'agafar objectes i donar-los vida, no? Com és una màgia, no? I és una cosa que no s'aconsegueix amb intel·ligència artificial ni cap altra cosa. No estic en contra de res, cadascú que faci el que li sembli, però, bueno, de la intel·ligència artificial potser una mica, però d'altres tècniques, d'altres maneres de fer... Doncs cadascú, però a nosaltres ens sembla com... té textures, té creativitat, no?, al final, perquè és... al final, quan fa servir un software o un programa, sempre depens una mica, no?, del que t'aporti, no?, aquest programa. I el fet d'agafar un paper, estripar-lo i tu animar-lo és totalment original.
Clar. Explica'ns aquest punt, que és el que a mi em sedueix molt, perquè és com és possible, no?, que d'un dibuix i d'un paper estripat, com dius, després visualitzem el primer frame d'aquell curt. Com es passa d'una cosa a l'altra? Quin és el procés? Perquè la gent ho entengui.
Vols dir tècnicament?
Tècnicament, o... sí, la tècnica que heu fet servir. O sigui, jo veig una cosa animada, però darrere d'aquesta cosa animada hi ha una altra feina molt específica que vosaltres heu fet abans.
Sí, bueno, és realment senzill, i de tan senzill, doncs, sembla, és simplement anar movent i vas fent una foto a cada moviment, per això es diu stop motion, no? I llavors això, pues, quan ho passes, no?, ràpid, doncs l'ull humà percep un moviment, no sé, això ja des dels germans Méliès, no?, que ho van inventar, llavors a partir d'aquí és això. És, la tècnica és ben senzilla, llavors ja es complica amb planos, amb no sé, nosaltres utilitzem una taula multiplà, que això és com si fos un Photoshop, però de veritat, diguéssim, són diverses capes de vidre, i a cada capa fiques, pues, a la de dalt fiques el personatge, a la de baix fiques el paisatge, a baix fiques l'horitzó, diguéssim, dona aquesta sensació de profunditat.
Mm-hmm. I de moviment en molts moments, clar, sí, sí.
Sí, amb la càmera zenital, diguéssim, no sé si se m'entén. Bueno,
sí, des de dalt, sí.
Que va inventar, bueno, diuen que va inventar Walt Disney, però en realitat ho va inventar la Lotta Reininger fa molts més anys enrere.
Clar. Escolta'm, i tot això, tota aquesta feinada amb aquests 13 minuts, quant de temps heu trigat a fer aquesta feina tan artesanal, aquesta fabricació artesanal, quant de temps dura tot el procés?
Bueno, molt temps.
Molt, clar.
Portem, potser, o sigui, de rodatge podem estar 3 anys i, bueno, des que vam començar, potser uns 5 anys, també hem de dir que no és dedicació exclusiva, tot i que hem treballat molt, eh?
Clar.
Sí.
És un curt, a més, sense diàlegs, o sigui, amb la imatge i hi ha un paper molt important de la música en aquesta història. Hi ha un moment que ara sentim que és una música amb tassetes i culleretes, aquesta és molt bonic. Per tant, aquí la música també té un paper clau en aquesta història, perquè tu perceps un altre ambient en aquell moment gràcies a la música i a la imatge, però sobretot gràcies a la música també, no?
Sí, absolutament, sí, perquè la música en aquest curtmetratge deixa de ser una banda sonora per passar a ser un personatge més, jo crec, perquè té entitat pròpia i, bueno, i incideix, no?, en l'argument, diguéssim, del curt, i els dos personatges, bueno, transiten al voltant de la música. No hi ha diàleg, i la música és una mica aquest diàleg, no?, que no hi és, perquè és mut. I això crec que també ha fet que sigui una mica més universal i hagi arribat a tants llocs del món, no?, aquest curt.
La música també és teva? O és vostra?
La música l'he fet jo, sí.
Ara em diràs que també toques la trompeta?
No, això no.
Això no, d'acord, anava a dir, com el protagonista de la història. No, això no, eh?
Sí. No, és un flugel, un fiscorn, no, és una trompeta.
És un fiscorn, molt bé. I això, aquest sí, no el toques, eh? Està clar. No se sap mai, això.
No.
Escolta'm, deia que ja s'ha vist en diferents festivals, ara teniu aquest cap de setmana la possibilitat de guanyar un Goya. No sé si teniu algun feedback del públic que ja l'ha vist, dels diferents festivals, que per tant són públic molt diferents. Què en pensen, què en diuen, com arriba aquesta història?
Bon, sí, hem tingut molt bones respostes, no? Però, mira, m'agradaria recordar-me molt d'un dels primers festivals, que de fet havia de ser el primer, però al final ens van trucar a Xangai que volien exclusivitat, bueno, allò, la presentació mundial que fos allà. Vam haver d'endarrerir una mica. Un festival a França, que era allà a la zona de Loira, que feien un festival petit, que és un autobús que va per tots els pobles, i van plantant allà la seva pantalla i posen tombones i tal, era el mes d'agost, i van passant curts, no? I Plain de Super es diu aquest festival. I total, que quan acaben els curts els hi donen postals als nens perquè escriguin els directors que més els hi han agradat, de les pel·lícules que més els hi han agradat, i tenim un feix de cartes, però no sé quantes, aquí guardades, de tots els nens que ens escriuen coses com, bueno, ens agrada molt la música, o ens ha agradat això, bueno.
I sí, la veritat que va arribar la gent més petita, eh? Però jo és una història per petits i per grans, eh? Perquè els grans li donen una altra lectura a aquesta història de Gilbert i Sullivan, eh?
Sí, totalment. Bueno, ja et dit abans, com que té moltes capes, i ara que dius això, també és veritat que moltes vegades ens ha fet una mica de ràbia que ens seleccionessin a seccions infantils.
Clar.
No perquè no servís, sinó, bueno, normalment les seccions infantils no són, diguéssim, de competició. I ens feia ràbia, i ara estem fent ja una altra. I jo els he dit, bueno, ara el que farem serà ficar sexe i drogues, i així no...
Ah, un altre curt, vols dir que esteu fent un altre curt ja, eh?
Sí, sí,
aquest més, més allò més heavy, eh? Veig la temàtica una mica menys innocent, per entendre'ns, no?
Això, no, la veritat que no, era una broma. Aquí,
perquè no ho posin a la secció infantil, ja ho entenc. Escolta'm, Jordi Jiménez, jo espero que tingueu tota la sort del món, i si no, crec que arribar fins aquí ja és molt important, i més amb els curts, que en aquest país costa tant de fer carrera, i més amb els curts, per tant, que sigui l'inici d'una evolució grandiosa que feu amb la vostra feina, i us desitgem des d'aquí la nit dels ignorants tota la sort del món amb aquest Premi Goya, que tant de bo el guanyeu, i si no, no passa res, perquè, insisteixo, arribar fins aquí ja és prou important. Moltíssimes gràcies, Jordi Jiménez.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Molta sort, bona nit.
Bona nit, Marta.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. El conte per anar a dormir.
Avui tanquem la setmana que hem dedicat als relats del llibre de Ramon Solsona, Cementiri de Butxaca, editat per Columna, i que plega una cinquantena d'històries curtes que porten la paraula tomba al títol, però que tenen força sentit de l'humor. De fet, abans de llegir el darrer conte, li hem demanat al mateix Ramon Solsona que ens expliqui com va fer aquest llibre.
Bona nit, ignorants. Soc Ramon Solsona, l'autor del llibre de contes Cementiri de Butxaca. Escric novel·les i contes, però el conte, a part de ser més curt, ha de ser molt més contundent. I en aquest llibre vaig fer un tour de força estilístic molt important per reduir al màxim la història i procurar que tots els finals tinguin un què que sigui entre sorprenent i, en algunes ocasions, divertit. Cementiri de Butxaca és un aplec de contes on tots porten la paraula tomba al títol. Són molt curts i no són funeraris, no són mortuoris, però sí que són molt contundents, la majoria humorístics, però no tots. Confio que us ajudin a agafar el son, però no el son etern, que això és una altra cosa.
Moltes gràcies, Ramon. Ara sí, el darrer conte de Cementiri de Butxaca porta per títol La tomba de les peònies. I està dedicat a la Montserrat Morera. Diu així: la dona que estimava les plantes va reconèixer de seguida la senyora de cabells blancs que des del carrer contemplava el jardí. S'hi va acostar per saludar-la. Vostè és Mercè Rodoreda, oi? L'escriptora va dir que sí i li va demanar si li deixaria veure de prop la gran mata de peònies. Van estar una bona estona parlant de plantes i Mercè Rodoreda va explicar que es delia per tenir peònies, però que se li morien totes. Quan se'n va anar, duia als braços un tresor embolicat en papers de diari. Era un pa de terra, amb unes quantes peònies, un bocí d'aquell esclat de púrpura que presidia el jardí amb una autoritat inqüestionable. Tot i que no tenia gaires esperances, li va prometre que si les peònies arrelaven, tornaria per fer-li saber. No va tornar, i la dona que estimava les plantes va creure que, en efecte, les peònies no havien resistit al trasplantament. Fins que al cap d'uns anys, arran de la mort de Mercè Rodoreda, en les imatges que li van dedicar la televisió, els diaris i les revistes, es podia veure el púrpura intens d'una gran mata de peònies a la Torre de Romanyà, on l'escriptora va viure els últims anys. La dona que estimava les plantes va experimentar la convicció íntima que aquelles flors venien del seu jardí. Ara que ella no en tenia cap per culpa d'una gelada tardana, li quedava el consol d'imaginar-se que les peònies mortes tenien el privilegi d'una segona vida a Romanyà. En podia haver plantat unes altres de noves, però, moguda per un instint obscur, inexplicable, va deixar aquell racó intacte. I al cap d'unes primaveres, en contra de tots els pronòstics i de la lògica vegetal, les peònies van reaparèixer
espontàniament. Ha tornat, va pensar la dona que estimava les plantes. Mercè Rodoreda ha complert la seva paraula. Era com si, durant tot aquell temps, les arrels haguessin treballat en silenci des de Romanyà i, guiades per Mercè Rodoreda, haguessin sortit a la llum en el lloc exacte del seu origen. Des d'aleshores, la dona que estimava les plantes es va sentir unida a l'escriptora per un pacte de complicitat. A través del seu secret, les peònies li feien una companyia humana. Alguns capvespres, asseguda al porxo, contemplava la mata que, de mica en mica, recuperava l'antiga exuberància i rememorava el moment en què va descobrir la senyora dels cabells blancs a l'altra banda de la tanca. El temps passava, ella s'anava fent gran, i en la seva imaginació, Mercè Rodoreda no envellia. Al contrari, intensificava la vivor de la mirada amb uns ulls cada dia més joves i més serens. Un capvespre, quan el dia li quedava tot just una tènua claror d'espelma, es va adonar que Mercè Rodoreda era al seu costat. I no mirava les peònies, sinó que la mirava ella. «He vingut per explicar-te la història de la jove peònia», va dir. I va afegir, «Les històries, com les flors, tenen el seu moment». Es va seure al costat, li va prendre una mà i va començar la narració. La jove peònia tenia un petit hort que feia més goig que les flors que l'encerclaven, que no per les viandes que hi creixien. El senyor de totes aquelles terres hauria pogut tenir un jardí més gran i més ufanós, però a ell tant se li donaven les flors. No li importava res que no fossin els seus apreciadíssims porcs, els més grossos i els més ben alimentats de tot el seu domini. En tenia unes quantes dotzenes de dotzenes que eren custodiades dia i nit per escamots de ballesters. La porcada campava amb una llibertat absoluta i ningú no gosava acostar-s'hi. Si els porcs estaven a mig del carrer, no se'ls podia apartar ni molestar. Si empastifaven la roba que les dones rentaven al riu, calia tornar-la a rentar sense queixar-se. Si es ficaven en una casa, els havien d'oferir tot el menjar que hi hagués fins a buidar el graner i el rebost. Un dia, els porcs van entrar a l'hort de la jove peònia. Ella no va protestar perquè li arrenquessin les pastanagues tendres i li trinxessin les cols, però quan va veure que alguns porcs mastegaven clavells, roses, dàlies, buixacs i lliris d'aigua, els va dispersar a cops d'aixada. Els ballesters van reaccionar tard quan un dels porcs jaia estès a terra i ella, la jove peònia, li esclafava el crani amb el revés de l'eina. Plens de ràbia, van travessar el cos de la noia amb una pluja de fletxes. La van esquarterar allà mateix i van donar els trossos als porcs. La sang de la jove peònia, vessada a borbollons, va xopar la terra i les arrels de les plantes que havia intentat protegir la van xuclar fins a l'última gota. D'aquella saba en va néixer una planta nova. Era delicada i vigorosa, com una noia núbil i feia unes flors roges com la sang. Quan els ballesters ho van descobrir, ofesos per aquell esclat de bellesa, van atiar la porcada perquè s'ho mengés tot fins que no quedés ni una sola flor, ni una sola tija, ni una sola fulla de la planta insolent. Però a mesura que s'empassaven les flors, d'un en un, tots els porcs s'anaven convertint en arnes. Els ballesters estaven desconcertats i com que no sabien com explicar allò al senyor, van fugir camps a través i mai més no se'n va saber res. Des d'aleshores, Mercè Rodoreda anava a explicar el final de la història, però va veure que no feia falta. La dona que estimava les plantes ja dormia. Que és el que farem nosaltres, dormir d'aquí una estona, quan s'acabi aquest programa i quan vosaltres gireu cua, tanqueu el llum i apagueu la ràdio i jo arribi a casa i faci el mateix i que vosaltres, que és anar a dormir. I ens retrobarem diumenge a la nit, ja ho sabeu, avui és l'últim dia de la setmana per nosaltres, per tant, diumenge a partir de les 12 tornarem a ser aquí i començarem una nova setmana de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per les vostres preguntes, respostes i reflexions, i gràcies per tenir la confiança de tots vosaltres. Ens retrobem diumenge a la nit, bon cap de setmana, que descanseu.